Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Calpena.
L'esclavitud va existir de manera continuada a Barcelona, probablement des dels temps dels romans fins a l'època moderna, tot i que va anar adoptant formes diverses al llarg de la història. A la baixa edat mitjana, els arxius notarials de la ciutat mostren que era una institució en ple desenvolupament a tota la zona mediterrània. Un dels aspectes més destacats de la vida de les persones esclavitzades tenia a veure amb les vies legals o de vegades il·legals per aconseguir la llibertat. Passaven de ser esclaus a lliberts. Encara que la legislació es va anar modificant en diferents èpoques, hi va haver lliberts que es van arribar a integrar com a membres de ple dret de la societat barcelonina baix medieval. Entre els segles XIV i XV, a Barcelona no només hi havia molta demanda d'esclaus, sinó que la ciutat era un centre de redistribució d'aquestes persones cap a l'interior de Catalunya i els territoris mediterranis amb els quals hi havia contactes comercials, incloent-hi els islàmics. La possessió d'esclaus era comuna entre els diferents estaments de la societat medieval, que la consideraven simplement una inversió important. De fet, el procés pel qual podien obtenir l'alliberament suposava una última forma d'explotació i de lucre per part dels propietaris, ja que els esclaus s'havien de comprar a si mateixos. La llibertat anhelada anava acompanyada de diverses obligacions, en funció del mètode emprat i del pacte amb el propietari, des del pagament d'uns diners a l'obligació d'ensenyar l'ofici après a terceres persones. En el cas de les esclaves que es casaven, el futur marit pagava una quantitat perquè deixessin de ser-ho. És clar que en els casos més extrems els esclaus podien fugir, exposant-se aleshores a càstigs físics si eren enxampats i se'ls retornava al servei. Un cop arribat a l'estatus de llibert, aquests es podien casar, dedicar-se al comerç i llegar els béns en testament. La integració dels lliberts com a membres de ple dret a la Barcelona de la Baixa Edat Mitjana va concretar-se bàsicament per tres vies: l'esfera laboral, la matrimonial i l'espiritual. D'aquesta manera passaven a formar part d'una societat que en principi els havia estat aliena. Com és habitual, ens acompanya el doctor Josep Maria Soler Sabater. Benvingut.
Hola, què tal? Bon dia.
Bon dia. Avui parlem d'un tema curiós, perquè, aviam, esclaus, n'hem sentit parlar molt, i molt en les darreres dècades, potser una mica més i tot, dels esclaus del segle XIX, esclaus negres que portaven d'Àfrica, els traficants catalans, etcètera, etcètera, etcètera. Però, clar, esclaus és una figura gairebé jurídica, podríem dir, que arrenca de l'antigó més antiga.
Sí, sí, sí. A la història de la humanitat l'esclavitud ha sigut una pràctica molt habitual, però com que nosaltres tenim la sort que hi ha gent que ha treballat molt a fons un dels arxius més importants del món, diguem, de l'època medieval, que és a la ciutat de Barcelona.
No només medieval, eh? Moderna també i contemporània,
i a la capital de Catalunya, vull dir, per dir-ho, no? Perquè ell ja ens ho explicarà molt més. Sí que és veritat que l'època medieval és una pràctica, l'època ja moderna menys, és una pràctica social, econòmica, cultural i fins i tot gairebé podríem dir que ideològica. Era un fet natural, era un fet normal tenir esclaus. És a dir, els esclaus podien provenir a conseqüència de guerres, a conseqüència de totes les activitats que es produïen
de deutes, que és una cosa molt habitual, cosa que ara xoca una mica.
De deutes, de fins i tot d'obligacions, de cobrir deutes d'altres, de la teva família, etc. Moltes d'aquestes característiques, no? I aleshores tot això, diguem, és curiós quan veus, en tots els estudis que s'han fet sobre els esclaus, de que era una pràctica habitual i comercial, en fi, tant, i d'inversió, tan normal com podia ser, doncs, avui dia podria ser qualsevol inversió econòmica, no? I el que és també sorprenent és de que ho hàgim, és a dir, no hàgim estudiat prou tot això. Sí que ho havia estudiat en el seu moment la Ferrer Mallol i altres, sí, historiadors, i d'on venien i la seva providència, però diguem, estudiat d'una forma tan profunda, no? A més, hi ha una cosa que a mi la veritat em sorprèn, i és que tant Hollywood pel romans o per vés a saber amb quines pel·lícules agudes i per bé, com després de l'època contemporània del colonialisme, l'esclavitud medieval no és la mateixa. Diria que és millor l'esclavitud medieval que no pas l'època de la història antiga o l'època del colonialisme.
Millor dins d'un ordre, perquè ser esclau mai és bo.
Amb la possibilitat de redimir-se sembla ser potser més gran. Això, tot això ens ho hauríem d'explicar, però és a dir, són esclaus, no són persones lliures, però tenen capacitat de poder ser lliures, cosa que en períodes precedents i en períodes posteriors no va ser així.
Qui ens il·lustrarà sobre la qüestió és el doctor en història Antoni Albacete, director de recerca i difusió de l'Arxiu Històric de Protocols de Barcelona, del Col·legi Notarial de Catalunya, i autor d'una tesi doctoral, de la tesi doctoral que va fer, Esclavitud i llibertat a la Mediterrània Occidental, al mercat d'esclaus de la Barcelona Baix Medieval, que va ser publicada per la Fundació Noguera Pagès Editors. Doctor Albacete, bon dia i moltes gràcies per venir aquí a l'Enguàrdia.
Hola, molt bon dia i moltes gràcies per convidar-me.
Primer de tot, vostè és el director de l'arxiu, el director de l'arxiu de protocols, que és l'arxiu del Col·legi de Notaris de Catalunya, on es guarden tots els documents històrics que han passat per mans dels notaris. N'hi ha molts, ho dic perquè, clar, notaris, la història de la ciutat de Barcelona, com a mínim, suposo que molts documents en deu haver, no?
Sí, de fet, ara mateix, la documentació notarial, els primers 25 anys que es produeix, està a les notaries i a partir dels 25 anys...
Passa l'arxiu?
Passa als arxius de districte. En el nostre cas, l'Arxiu Històric de Protocols de Barcelona és només, i només entre cometes, la documentació produïda pels notaris de la ciutat de Barcelona. El cas excepcional de l'Arxiu Històric, del nostre Arxiu Històric de Protocols, és que la documentació de Barcelona no s'ha destruït mai. I, per tant, tenim els primers registres que tenim són del segle XIII, que realment en tenim molt pocs, en tenim quatre, però ja anem creixent de forma exponencial, perquè pel segle XIV ja en tenim uns 1.500, uns 3.500 pel segle XV, i així anem pujant, i a dia d'avui tenim 42.000 volums històrics.
42.000 volums? No estem parlant de documents, volums.
No, i documents poden tenir centenars de milions. S'ha d'entendre que la documentació notarial fins al mitjans del segle XVIII, en el cas de Catalunya, són registres, són assentaments, per tant, el document és relativament curt, però és un document com a tal, a partir del segle XVIII, per
la legislació... Es comencen a explicar les coses amb molt detall.
Exacte,
va, sí,
exacte. Per tant, estem parlant de milions de documents.
Són patracols, més que protocols, són patracols.
Exacte, són gruixuts.
O sigui, la meva afirmació de que és dels més importants del món...
Actualment es considera que els tres arxius més importants notarials del món són Barcelona, l'Arquivo d'Estato de Gènova i l'Arxiu de Protocols de París.
Clar, són tres ciutats molt importants medievals de comerç.
Amb gran comerç, amb moviments, i clar, que on la figura del notari o de la persona que donava fe de les transaccions comercials era molt important. És curiós que països, i disculpi que m'allunyi del tema, però els països germànics o Augsburg i altres llocs on hi ha hagut també un gran moviment comercial, o Amsterdam, el cas dels Països Baixos, no hi hagin també uns arxius tan grans com aquests tres?
Cal contar una cosa, que el notariat es divideix a nivell global, a nivell del món, entre el de tradició llatina, el que té per base, o ha tingut per base el dret romà...
Sí, el codi justinià, etcètera. Sí.
Bàsicament, els notaris neixen a partir de la compilació, neixen de forma natural a partir del que, amb permís dels historiadors del dret, de la compilació del dret comú. El dret comú és sobre la base del dret imperial romà, que ens arriba a través de Justinià l'última compilació, s'hi afegeix el dret imperial llombard, les canòniques pontifícies i el dret feudal. Això divideix el món entre dos notariats de dia d'avui, el notariat de rel llatina i el notariat anglosaxó.
Que és una altra manera de veure
totalment
el món.
Diferent,
no, i que potser seria més tardant, referència al comerç, és a dir, l'evolució a partir del 13-14, sí, que és gran, però abans, és a dir, el sud és més desenvolupat, més ric en aquest període. Però una altra pregunta,
En fi, ens estem allunyant del tema, però anem.
No, però seguim. Maria, sí. És a dir, clar, acostumat sempre a parlar dels nostres arxius, que sempre, quan no hem cremat esglésies, hem cremat arxius, sí. I a vegades fins i tot hem cremat els que hi havia dins, els que els portaven, sí. O els han matat,
sí.
Sorprèn que l'arxiu notarial, que és el registre de la propietat, i aquí sempre hem volgut, diguem, molts moviments socials han cregut que la propietat era igual a l'explotació, que s'hagi conservat. Sempre m'ha semblat...
Un miracle, no?
Un miracle,
De fet, i en concret, i aquí ve el miracle, i el miracle té nom i cognoms, l'Arxiu Històric de Protocols de Barcelona havia de ser cremat el juliol del 36. Van entrar milicians a cremar l'arxiu, al·legant que era l'arsenal jurídic documental de la societat capitalista burgesa per la qual s'havia fet la revolució abans d'encarar la guerra que s'iniciava en aquell moment. Ells entren a l'edifici del col·legi notarial, el carrer notarial número 4 de Barcelona.
Al costat de la Rambla.
Allà mateix, el juliol del 36. I què fa el conserge de guàrdia? Trucar en el que en aquell moment era el secretari de la Junta, que era el notari Raimon Noguera de Guzmán. Ell, que vivia allà relativament a prop, va venir, es va jugar la vida, l'haguessin pogut matar en aquell moment. I ell, el que els hi va dir als milicians és, sí, és veritat, és la documentació, o aquí hi ha documents de la gent més poderosa políticament i econòmicament de la societat. Barcelonina, i per extensió, tenint en compte que tenim documentació dels Güell o dels López, dels marquesos de Comilla, entre molts altres, de la gent més poderosa de l'estat espanyol i d'Europa.
Està aquí.
Però també és cert que al costat d'aquesta documentació tenim la documentació de la gent que no té ni poder polític ni poder econòmic. I fins i tot, en el nostre cas tenim dos exemples paradigmàtics, fins i tot arribem a tenir documentació de la gent que ha volgut acabar amb el mateix sistema que volien acabar els anarquistes el 36, perquè tenim el testament de l'autor de l'atemptat del Liceu del 1894 o el testament de Francesc Ferrer i Guàrdia.
Lorenzo, no es deia?
Santiago... Sempre li canvio el nom, perquè sembla que... Santiago és el cognom, em sembla.
Sí, ens sortirà.
Clar, què els explica el notari Raimon Noguera als anarquistes? Que és la documentació que genera les persones. Al final, la documentació que genera les institucions, diguéssim, els ciutadans estem obligats a generar aquesta documentació, perquè hi ha uns drets, uns deures, i per tant...
I això salva el
això, de fet, els convenç tant que incauta l'arxiu, posa en guàrdia armada a l'edifici i col·lectivitza el col·legi notarial.
I per acabar, el Raimon Noguera hagués convençut a tots els que estem amb aquesta taula amb la defensa de la cultura, perquè era una persona seductora, encantadora, culta i, a més... caràcter,
Déu-n'hi-do. Anem als lliberts, que si no, això és apassionant el que potser un altre dia no haurem de parlar, de tot això, però avui dediquem-nos als lliberts.
D'acord.
Tal com comentava abans el doctor Soler Sabater, a la societat de la medieval, baix medieval especialment, la part final de l'edat mitjana, perquè ens en fem a la idea, era tan normal tenir esclaus, qualsevol persona amb una mica de propietats podia aspirar a tenir un esclau, aquest era o era realment només de les classes més benestants, que tampoc devien ser tantes en el moment.
Era absolutament estès de totes les classes. Esclaus tenien des del rei fins als menestrals dels oficis més modestos. Tenir esclaus era una inversió. Cal comptar que l'esclavitud catalana en general i barcelonina en particular es diferencia molt del concepte d'esclavitud que teníem en època romana, tot i que hi ha matisos també en època romana, per períodes i per zones. O l'esclavitud, que també ens ha arribat molt també a través de les pel·lícules, però a través fins i tot de l'hemeroteca, perquè hi ha anuncis de venda d'esclaus en premsa. L'esclavitud medieval a Catalunya o Barcelona és una esclavitud de petits grups d'esclaus. En funció dels teus recursos, en pots tenir d'un, tres, quatre, cinc. I quan tens més d'un, els tens en diversos estats jurídics. Si es poden tenir quatre esclaus, un d'ells el tens treballant directament per tu, a la feina que tu li hagis destinat. Tens un altre que el tens, podríem dir, llogat, perquè li has cedit a una altra persona a canvi d'una quantitat econòmica, en pots tenir dos que s'estan en procés d'alliberament en diversos formats. Per tant, d'esclaus en tenia tothom, perquè era una inversió relativament forta econòmicament a l'inici, però que ràpidament rentabilitzava. I
o sigui, a través de feina, o sigui, a través de rendiment econòmic directe.
Sí,
o sigui,
exacte.
Que és clar. Era una mica com això que està tan denostat ara de comprar pisos per llogar, diguéssim. Era una mica la idea aquesta.
Sí.
Però, esclar, això hi havia aquí un element una mica complicat, que era l'esclau. D'on sortien aquests esclaus? Suposo que no devia ser un bon pa per cruspir-se, no? Ser esclau.
Exacte.
Com anava?
L'accés a l'esclavitud a l'època baix medieval, ja estem en un altre, amb altres paràmetres. Hi ha tres grans, més que cicles, hi ha tres grans esdeveniments que fan aportar esclaus en el nostre mercat barceloní, català o de la Mediterrània Occidental. Sí que tenen unes periodicitats cronològiques, però entre ells es solapen. Els primers esclaus a Catalunya, a Barcelona, són esclaus musulmans. O bé són persones que han estat esclavitzades en el procés d'expansió territorial de dels regnes...
Sí, Mallorca-València.
Exacte, Mallorca-València. O el comtat de Barcelona quan es va extendint pel territori català. Aquest seria un element. O bé, quan dins de la mateixa dinàmica de confrontació els cristians assalten poblacions del nord d'Àfrica, de la mateixa manera que els musulmans assalten les costes europees, i aleshores allà hi ha captures de persones. Aquests serien els primers. El segon bloc, o el segon grup humà que s'afegeix a l'esclavitud barcelonina o catalana, serien els esclaus orientals entesos com la...
Eslaus, no? Tota la part del sud d'Europa.
Tota la part del sud d'Europa, la part d'Orient, Bulgària, Romania, l'actual Bulgària, Romania...
Tràcia, m'imagino, la part...
Sèrbia, Bòsnia, etc. Sí, sí. O bé als voltants de la Mar Negra. Això vindria, sobretot, portat per mercaders, en un origen per mercaders italians, venecians o genovesos, que perquè ens entenguem, tenint en compte que estem parlant que són persones, però són tractades com a mercaderies, com a objectes. És un subproducte. D'aquesta zona s'estan exportant homes cap al soldanat d'Egipte, soldat de Babilònia, el nom que li donen a l'època, que està reproduint un exèrcit, l'exèrcit dels mamelucs. Els mamelucs hi ha un moment que fan un cop d'estat contra el soldà i prenen el poder. En funció del grau militar que tens, tens més graus de llibertat. Evidentment, els oficials són homes lliures, però la tropa són esclaus. Has de reproduir aquest sistema. Què hi envies allà? Els homes. Què sobren en els territoris orientals? Dones. Són les esclaves que es porten cap a la Mediterrània Occidental. Tant és així que l'esclavitud a Gènova o a Venècia és eminentment femenina. Aquí a Barcelona és un 50-50 entre homes i dones, però Gènova i Barcelona serien tot dones. I per últim, els esclaus negres, que sempre han estat presents en els mercats de la Mediterrània Occidental, però que entren de forma massiva cap a mitjans del 15, perquè com que els turcs estan tancant el Mediterrani Oriental per la seva expansió...
Els portuguesos, en canvi, són...
El que fan és vorejar les costes africanes, intentant anar a trobar rutes per anar a buscar les espècies, etcètera, les espècies i tot el que els productes que abans feien a través de la Mediterrània.
Hi havia un component racial amb el tema, allò, els negres els esclavitzem perquè són negres, o això era...
A l'edat mitjana no.
No era aquesta
qüestió. A l'edat mitjana no, perquè...
Això al segle XIX sí que succeeix.
El colonialisme és racista.
Sí, sí.
És racista el colonialisme. A l'edat mitjana el que ens trobem és... Sí que hi ha estudis que mostren, per exemple, i això es veu aquí simplement amb la documentació notarial, per la part més econòmica. Les esclaves negres sempre seran més barates que les esclaves eslaves. És una tendència. Hi ha algunes excepcions, però això és una tendència. Sí que hi ha aquest segons quins textos trobes, quines connotacions, hi ha aquest punt pejoratiu, però els esclaus principalment a la Barcelona medieval són gent rossa, a la pell blanca i els ulls blaus.
Clar, la qual cosa no lliga amb aquesta imatge racialitzada. La inversió de comprar l'esclau, com es produïa el procés? Perquè, clar, ara és això, si vols comprar un pis vas a una immobiliària, a part de que et toqui la loteria, que també va bé, no? Però vas a una immobiliària, mires els pisos que hi ha, negocies, etcètera, amb un esclau, no sé si hi havia immobiliàries de l'època.
Mercat,
sí, clar, com funcionava.
Hi havia a les zones de mercat hi havia venda directa d'esclaus i després hi ha la figura dels corredors d'orella, que són els antecedents de que després seran els corredors de borsa, vull dir, és el mateix col·legi professional amb molts segles i amb molta casuística pel mig. Aquests corredors d'orella el que feien era posar en contacte a compradors i venedors.
I el mercat era en un lloc físic?
Hi han documentats espais concrets on s'estan venent esclaus, però pròpiament allò de dir els esclaus només es venien en aquell lloc,
no
hi ha una evidència directa. I sí que hi ha mencions de que s'ha comprat els esclaus, doncs s'han venut un lloc o un altre, però també era en funció de l'arribada. Mai arribaran de forma massiva els esclaus, perquè de la mateixa manera que la possessió d'esclaus era puntual, les arribades no es portaven carregaments específics d'esclaus només. Els vaixells portaven tot de càrrega de mercaderies. Mercaderia humana, també.
Blat, joies i esclaus.
Exacte.
I ja està.
Se'n podien portar 20, 30, 40, o se'n podien portar 7, en funció del l'enolejament.
L'equivalent religiós hi era?
La religiositat era molt important en el sentit dels esclaus cristians. Cada cop, a mesura que avança l'edat mitjana, i aquí tenim els casos específics dels bisbes de Barcelona, ells es comencen a posicionar que és un problema tenir esclaus cristians. Contem que n'hi ha de cristians catòlics com són els sars. Els sars es revolten contra la monarquia, contra Pere III el Cerimoniós, i aplicant el dret, quan tu t'has revoltat contra el rei té dret a esclavitzar-te.
Per la situació geogràfica, a Catalunya no era estrany que hi haguessin fugues massives d'esclaus. Les fugides d'esclaus podien obrir conflictes jurisdiccionals importants en funció dels territoris pels quals anessin passant en la ruta que feien cap a la llibertat. El 26 de novembre de 1382, el comte d'Empúries rebia una carta en referència a un mul que havia fet servir el perseguidor d'un esclau sard que havia fugit de Barcelona.
Senyor comte, ha arribat una lletra dels consellers de Barcelona.
De què es tracta?
Sembla que l'altre dia va fugir de Barcelona un esclau sard, propietat d'un tal Arnau de Busquets, i que el va perseguir un massip de dit senyor amb un mul llogat a la seva ciutat.
No veig què té a veure amb nosaltres.
Quan va arribar a Girona, va saber que l'esclau havia seguit la via de Figueres. Va decidir canviar el seu mul per un de fresc a un hostaler gironí, amb la condició de retornar-li el mul per recuperar el que havia llogat a Barcelona.
Bé, així devia arribar a Figueres a bon ritme, no?
La qüestió és que el perseguidor del sard va trobar el rastre de l'esclau, que arribava fins a la vila vostra de Castelló i encara més enllà, fent via cap a Cadaqués.
Caram, aquest esclau sembla difícil d'atrapar. No sabia que els sards fossin tan escàpols. El meu cosí en va tenir un parell i mai no es van voler escapar. Potser els hauria convingut més a tots plegats signar un contracte de servei temporal. Què més diu la carta?
En voler sortir de Castelló d'Empúries, el perseguidor es va trobar que el vostre comtat té establerta una marca contra els gironins i, per tant, el mul gironí havia de quedar embargat.
És clar. És el dret de represàlia habitual entre nacions enemigues.
El massip va pactar que aniria a Cadaqués per intentar capturar l'esclau, però que tornaria al mul gironí abans del migdia següent a Castelló d'Empúries. En cas contrari, seria considerat un delinqüent. El problema és que l'esclau ja no era a Cadaqués. Havia fugit cap a Aigües Mortes per entrar a Occitània, on l'esclavitud no és vigent.
Conec aquestes tendències modernes dels occitans. Suposo que el massip va haver de girar cua.
Exactament. Com que ja no tenia temps de perseguir l'esclau, el va donar per perdut i se'n va tornar a Castelló d'Empúries.
M'estàs començant a marejar. Fes el favor d'anar al gra. Què volen aquests consellers de Barcelona?
Aleguen que la vostra marca comtal contra els gironins no s'hauria d'aplicar en aquest cas, perquè afecta els interessos de ciutadans barcelonins, i demanen que se li torni al massip el mul propietat d'un gironí, o un altre mul d'igual valor, per tal que el pugui tornar a l'hostaler de Girona i així recuperar el mul llogat a Barcelona per no haver de pagar-ne l'import.
Valga'm Déu, quin embolic! I tot per un esclau sard.
Això és En Guàrdia.
Estem aquí a l'Enguàrdia amb Antoni Albacete i amb en Josep Maria Solís Sabater parlant dels esclaus i els lliberts a la Barcelona baix medieval. Doctor Albacete, acabem de sentir una cosa, a mi m'ha semblat increïble, això, la història aquesta del comte d'Empúries amb els de Barcelona, el Consell de Barcelona, que si el mul me'l tornes, que si els de Girona no li paguem, se'ls hi enfum, perdó la paraula, el tema de l'esclau, el que els importa és el mul.
Sí.
Déu-n'hi-do, això és habitual trobar documentació d'aquest tipus? Perquè, esclar, no, és un cas ben particular, aquest.
Aquest és especialment particular, el final del fenomen de l'esclavitud. està totalment extès i normalitzat a tots els nivells de la societat del seu moment, que tots els arxius tenen documentació referent als esclaus. Els arxius de protocols, els arxius notarials, el que trobem serà la documentació de les compravendes, dels pactes d'alliberament, etc. Però en el cas, per exemple, de l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, a Cal Ardiaca, allà el que hi trobem és la intervenció del municipi en qualsevol aspecte que afecti els barcelonins de l'època. Quan a un barceloní li fugia un esclau, el municipi intervenia, el Consell de Cent intervenia, o els consellers intervenien, per tal d'assegurar els drets d'aquests ciutadans de Barcelona, d'aquests barcelonins. Per tant, ja no només perquè l'esclau en aquest cas hagi fugit, i hi ha un tema de que hi ha un mul, que hi ha unes marques entre el comte d'Empúries i els gironins, etc., sinó el Consell de Barcelona intervé, hi ha la sèrie de lletres closes, que és la correspondència que emet el Consell de Cent, els consellers, cap a qualsevol entitat, sigui, en aquest cas, el comte d'Empúries, sigui el papa, sigui qualsevol dels reis europeus, el nostre rei de la corona catalana-aragonesa, o sigui de qualsevol altres estaments o ciutadans que puguin tenir, o bé hagin capturat un esclau fugit que sigui propietat d'un barceloní, que l'estiguin retenint sense motiu, etc. Per tant, a l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona també trobem molta documentació, però en aquest cas és la casuística de coses que passen amb els esclaus tenint en compte relacionats amb barcelonins.
I això era habitual, les fugides dels esclaus? Perquè, clar, si estem veient que, aviam, la vida d'un esclau, per concepte, no era la desitjable, perquè, òbviament, que et capturin i que t'obliguin a fer determinades coses, això és obvi que no és gustós. Però, és clar, no estem parlant dels esclaus aquests que hem vist a les pel·lícules, que els maten, els fuetegen, etc, sinó que això es podia produir puntualment, però que en principi no era. Era una mena de servents obligats. Per tant, hi havia moltes fugides? Perquè, cas, clar, no era fàcil, eh? Si tu ets d'Eslavònia i estàs palplantat a Barcelona, fugir és un concepte molt complicat, no?
Totalment. A Catalunya, el fenomen de la fuga és d'unes grans magnituds. No és que fugeixin grans quantitats d'esclaus, al contrari. Els esclaus fugeixen o de forma individual o en petits grups, perquè, per altra banda, és la manera d'assegurar-se que portava en terme la fuga. El fenomen de la fuga a Catalunya és tan massiu, tan extès, per la situació geogràfica i pel tipus per les procedències dels esclaus que presents a Barcelona. Els esclaus islàmics, que són molt presents, tenen, o bé, la via d'aconseguir la solidaritat de les comunitats de musulmans lliures que hi ha a Catalunya, que són les aljames, fruit de la conquesta cristiana de territoris.
Tot el que després en direm moriscos, no?
Exacte, després seran els moriscos. Són ciutadans de ple dret, primer o segon, això ja el terme jurídic s'hauria de veure, però són ciutadans lliures, però són musulmans. Llavors hi ha aquesta solidaritat.
Solidaritat religiosa,
exacte,
fraternal, i que volen
fer-ho. Exacte, que et permeten facilitar-te la fugida a territoris musulmans que encara que eren a la península. Fins al 1492 hi han estats musulmans a la península Ibèrica. També tenint en compte que la gran part dels musulmans són capturats al mar o a la costa del nord d'Àfrica, poc o molt tenen coneixements nàutics. I la proximitat geogràfica amb territoris on poden trobar solidaritat pròpia i arribar, tornar a casa seva, és molt alta. La resta d'esclaus, evidentment, un esclau portat de la zona del Mar Negre o de Bulgària, sí, o de Rússia,
està més perdut, si
no hi podrà tornar. És molt difícil que hi torni. Aleshores, gran part de la via d'escapatòria d'aquests esclaus, d'aquestes nacionalitats o procedències, seria la zona que avui en diem d'Occitània, la ciutat de Tolosa. A Tolosa l'esclavitud no està reconeguda. Hi ha altres figures jurídiques que es poden assimilar, però allà no hi ha esclaus. Per tant, els esclaus, que això ho saben, el que fan és, en el cas del Sard...
Intentar arribar fins a Tolosa.
Arribar a Tolosa. El cas del Sard podria tornar a Sardenya, vull dir que
seria un altre col·lectiu. A 370 quilòmetres.
Sí, sí.
La llibertat.
Sí, sí.
Sí, exacte.
Clar, una meravella. I això era igual amb homes i amb dones?
No. Hem de tenir en compte també que la dona, la societat medieval, bueno, i en segons quines qüestions avui dia... segons quina llibertat de moviments jurídica la tenen, però segons quins llocs i a quines hores poden patir, a l'edat mitjana les dones es movien poc soles, perquè l'agressió contra la dona, evidentment, era exponencial. Aleshores, les esclaves en fugien poc perquè hi havia poca possibilitat, però a més les dones un esclau era propietat d'una persona. Aleshores, aquesta persona hi podia fer el que volgués sobre el seu esclau. Què passa? Que la societat medieval no és la mateixa que la romana, no serà la mateixa que les societats esclavistes americanes. Per tant, aquell tracte cap a l'esclau hi ha molts matisos. I en el cas de les dones en concret, no és que estiguessin recloses als domicilis, perquè les dones esclaves sortien a les fonts a buscar aigua, sortien a fer encàrrecs pels seus propietaris, soles o acompanyant, etc. Però sí que tenien un major temps dins del domicili. Per tant, els llaços afectius
es disparaven, fos impositius o no.
Exacte, perquè al final... La vida, el dia a dia de la vida, doncs hi havia molta casuística. I, evidentment, tornava la mateixa. Un esclau podia rebre els càstigs que consideres el seu propietari. Però tampoc maltractaràs una eina de treball.
Clar.
I al final són persones i sempre hi ha aquests matisos de relació humana.
Suposo que també devia haver-hi un component sovint sexual amb tot el tema d'utilització sexual sí. De les esclaves, no?
Sí, hi ha una cosa... És un element que això es veu a través, de forma indirecta, amb documentació que té a veure amb les esclaves. Una forma d'alliberament de les esclaves és per matrimoni. No utilitzen el terme compra, però tots els marits, a no ser que siguin llibertes, els marits donen una compensació econòmica al propietari per
mena de dot, que no és un dot, però...
Exacte.
Sí.
Les esclaves no rebran mai l'escreix dels seus marits, igual que no ho reben les vídues. Per tant, se suposa que les esclaves no seran mai verges. Tenim múltiples contractes d'esclaves que estan fent de dides. Això vol dir que han passat pel part.
Clar, clar.
Porta molt de temps en el mercat d'esclaus. No han estat capturades embarassades. Per tant, on està aquesta...
Els fills d'aquestes esclaves eren esclaus, també?
Sí, de forma jurídica, sí.
O sigui, per tant, també a l'amo li podia interessar embarassar o que quedés embarassada
la reproducció d'esclavitud en època medieval és molt residual i no està pensada com a tal. Simplement és una situació que et trobes de la relació sexual que segurament era imposada, evidentment.
Clar.
Això al període colonial sí que es dona molt. Els fills dels esclaus, per tenir fills amb l'esclava, però en aquest període, en fi, em sorprèn aquesta informació, no ho desconeixia.
Els diversos contractes que permetien pactar l'accés a la llibertat pactada d'un esclau tenien sempre en compte algunes garanties contra el risc de fuga. Quan un esclau s'escapava, el propietari enviava els requeriments necessaris per tal de capturar-lo de nou. És el cas del que va ser enviat per Antoni Borrell, procurador del pintor Lluís Borrassà, amb motiu de la fuga d'un esclau anomenat Lluc. El propietari li demanava responsabilitats a un frare que suposadament havia estat còmplice en la fugida.
Barcelona, dijous 5 setembre 1415. Com en Lluís Borrassà, pintor, ciutadà de Barcelona, hagués i tingués un esclau apel·lat Lluc, de llinatge de Tartres, lo qual esclau en lo dimarts prop passat, a hora captada, amb clau falsa oberta a la porta de la casa del dit Lluís. Essés eixit de casa, essé n'és anat a fugir. En tant que el dit Lluís al present no sap on és lo dit esclau. E confrà de nació de grecs, sàpia on és lo dit esclau. El dit frare sí està de causa de la dita fuita. El dit frare sabia la fuita del dit esclau. El dit esclau s'hi ha fugit a tractes, a consell i ajuda del dit frare. Car l'udit esclau parlà dimarts prop passat amb l'udit frare secretament a casa d'en Gabriel Cornellana, en la qual casa, sens falla, l'udit esclau i frare acordaren la dita fuita. E com l'udit, Lluís Borrassà tema que el dit frare no fuga, lo qual frare deu dar raó del dit esclau, i aquell deu restituir al dit Lluís. E no res menys dega ser punit, segons per justícia serà vist ser punido. E vos, molt reverent frare Joan Llobet, mestre en teologia i guardià del monestir dels frares menors de Barcelona, debets en açò, per deute de justícia, dar favor i ajuda a enquerir, a encercar la veritat. Entretant, l'udit frare dega està pres e ben segur. E per amor d'açò, jo, Antoni Borrell, mestre de Pergens de Seda, ciutadà de Barcelona, així com a procurador d'en Lluís Borrassà, amb aquests escrits requera vos, molt reverent guardià del dit monestir, que prengats i tengats pres, havent guardat l'udit frare, a fi que justícia al dit Lluís sí administrada, l'udit esclau no perda i aquella puixa cobra. En altra manera, l'udit Lluís Borrassà protés contra vos i los béns del dit monestir, el convent del dit monestir de denegació de justícia i de tots danys i despeses per l'udit Lluís sostengudes fetes, faedors i sostenidores, i de la vàlua del dit esclau, i de tot altre ser requerit per vos notari.
En Guàrdia, amb Enric Calpena.
Antoni Albacete, veig que hi havia connivències, i a més que el Lluís Borrassà, que és un dels grans de les famílies, no només ell, també germans, em sembla, si no recordo malament, pare, no sé si pare o fill, perquè ara hi ha la família de la Nissaga Borrassà, dels grans autors de retaules de la Catalunya medieval, se'n pot trobar
de
molt.
De la pintura medieval, sí.
Sí, al Museu Nacional d'Art de Catalunya n'hi ha diversos, s'han fet moltíssims estudis, moltíssimes tesis doctorals, és una de les grans figures mundials de la pintura de l'època, i amb l'esclau que li feia, li pintava també.
Sí, sí. L'esclau formava part del seu taller i, per tant, tenint en compte que tenia aquestes capacitats tècniques, l'esclau Lluc, doncs formava part com podia tenir segurament aprenents i altres oficials que li pintaven per ell. De fet, són casos excepcionals, però n'hi ha algun més. Ara estic pensant en Jordi de Déu, que és escultor. Ell comença com a esclau, que també li fa d'escultor de Jaume Cascalls. Quan aconsegueix la llibertat, ell segueix treballant i té taller propi. En el cas de l'esclau Lluc de Lluís Borrassà, li pinta retaules, fa feina de tècnica, igual que li podria fer qualsevol llibre.
I com acaba aquesta història, per cert, de la fugida? Torna amb en Lluís Borrassà o s'instal·la per la seva banda o li perdem la pista?
No, se'l fa tornar, se'l localitza. Aleshores, aquí podríem, utilitzant termes moderns, el que es fa és es pacta un alliberament en temps, en diversos temps, i es faria un reagrupament familiar. Trobem el cas que l'esclau Lluc ha tingut una filla amb l'esclava d'un altre propietari. La família Borrassà el que farà és comprarà primer la filla, l'Agnès, si no m'equivoco, posteriorment comprarà la mare d'aquesta filla i parella de Lluc, quedaran reagrupats com a esclaus sota el mateix sostre i, finalment, els primers a ser alliberats seran l'esclava nena i l'esclava parella de Lluc, i Lluc acabarà sent lliure i formaran una família de lliberts, i Lluc seguirà treballant com a pintor fins al final dels seus dies.
O sigui, el volien tenir content, en definitiva, malgrat que fuig. Esclar, devia ser bo en Lluc amb la seva feina.
Aquí anem, vull dir, el fet que hi hagi aquesta relació, són esclaus però són persones, estan relacionats amb altres persones, hi ha aquest element econòmic de Borrassà, de no voler perdre, no ens enganyem, aquesta eina qualificada de produir, però entenc que també hi havia d'haver-hi certs sentiments, cert
estimació,
dins dels paràmetres de l'època, tornem a la mateixa, estimació tenint en compte que Borrassà tenia una persona que era propietat seva, era una cosa seva.
Clar. No.
Alliberament de captius semblant als mercedaris amb el món musulmà, hi havia al revés?
Sí, no està organitzat com aquesta ordre dels mercedaris, però sí que hi havia. De fet, ens trobem fins i tot pactes d'una banda com de l'altra, del món musulmà o del món cristià, que aquest esclau, aquest captiu, aquí rep el terme de captiu, es compromet a no fugir, però sí a moure's per poder recaptar els diners per poder pagar-se el seu alliberament. Això està estudiat per la Ferrer Mallol, per exemple.
Per cert, com es... hem parlat, o hem esmentat, el fet de que molt sovint en el contracte d'esclavatge hi havia també la possibilitat de com rescindir el contracte, com aconseguir la llibertat, que és una cosa que també xoca molt, no?
Sí, sí.
Perquè, esclar, teòricament un esclau, almenys, insisteixo, el que hem vist a les pel·lícules, l'esclau és esclau i s'ha acabat. Però, i si de cas hi ha una concessió graciosa del propietari d'aconseguir la llibertat. Però em sembla que semblava un contracte, no? O sigui, tu et tinc d'esclau, però si compleixes aquestes condicions o fas determinades coses, o quan passi no sé què, quedaràs lliure. Això era habitual o la documentació, això ho recolza com una cosa generalitzada?
Sí, és generalitzada potser no, però sí, és molt habitual. Sempre serà posterior, i en el moment de la compra o de les compres successives no hi ha cap pacte a priori d'alliberament. És en funció d'aquestes relacions personals que s'estableix aquest pacte. Fem servir aquesta convenció per definir aquests sistemes com a sistemes de llibertat pactada entre les dues parts. No era un pacte entre iguals. És el propietari que li està imposant una situació al seu esclau que ell valora que li convé perquè és la manera de poder accedir a la llibertat de forma,
difícil,
exacte,
però
de forma legal,
vull dir,
sense clar. Conseqüències de càstig. Aleshores, la casuística és diversa, però hem de comptar que l'alliberament d'un esclau sempre comportarà l'últim guany que aquest propietari té sobre l'esclau.
I l'últim guany és vendre'l o...
És una inversió.
Exacte. Sí, sí. Hi ha dos grans blocs, perquè ens entenguem. Hi ha el sistema de la talla, que és el que es podria parlar de la compra directa de l'esclau, de la seva pròpia llibertat. El propietari li proposa o li marca una quantitat monetària, es marquen uns terminis d'anar pagant aquesta quantitat monetària amb unes condicions de seguretat pel part del propietari. Per exemple, l'esclau ha de portar uns fiadors, que en el cas que aquest esclau fugís són els fiadors els que haurien de pagar aquesta quantitat, i a banda l'esclau, la casuística és diversa, se li redueixen la llibertat de moviments. Se li ha de donar prou llibertat perquè pugui aconseguir feina.
Generar diners.
Exacte, generar recursos, però en funció de l'esclau se li diu que ha de venir a dormir cada nit a casa del propietari o cada setmana, el diumenge, de passar per casa, no pot sortir dels límits propis de la ciutat, i després hi ha unes clàusules comunes que també impliquen que aquest esclau no perdi capacitat econòmica, que és que no es casi o que no jugui a l'atzar.
Una bona font d'informació respecte a la integració social dels lliberts a la Barcelona del segle XV es troba en els memorials que els solien acompanyar als testaments. En el que va dictar la flaquera Francesca, lliberta i antiga esclava del difunt Jaume Riera, ciutat de Barcelona, s'establien les quantitats que li devien a ella i l'únic deute que tenia contret, una bona mostra de la prosperitat que havia assolit.
Barcelona, dimarts 10 d'agost de 1434. Memorial fet per la dona Anna Francesca, Franca e Alforra, qui fou esclava i captiva d'en Jaume Riera. Quòndam, causídic, ciutadà de Barcelona, de tot so e quan és degut a ella per les persones de ball escrites e per les raons de ball contingudes. Et primo, dix que li devia misser Gabriel Roig, jurista, ciutadà de Barcelona, 20 florins e 7 sous barquinonenses. So és 10 florins e 7 sous per raó de coure-li pa en lo forn, lo qual ella té a lloguer de l'honrat n'Antoni Casas, ciutadà de la dita ciutat. E los restants 10 florins, los quals dics que li havia prestats de grat e de bon amor. Ítem, n'Antoni Massip, barquer, lo qual avui dia està davant lo forn del dit Antoni Casas, li deu 21 florins, los quals dics que li havia comanats per raó de mercadejar et negociar aquells per ella. I també li deu d'altra part 10 florins, los quals la dona, na marquesa, muller d'en Guillem Quer, sastre, ciutadà de Barcelona, per ell, e a ops d'ell e d'ella manllevar, per los quals 10 florins dics que tenia, de la dita dona na marquesa, en penyora una vànova. Ítem, un hom que hi ha nom en Bertran, flaquer, aragonès, qui està a prop lo forn de Ripoll, dics que li devia un florí per raó e per preu d'un espòs de llit, les quals a ell dics que vené per l'udit preu. Ítem, la dona na Antònia, la qual té a lloguer l'udit forn de Ripoll, dics que li devia 3 croats per raó de préstec per ella a la dita Antònia, fet de grat e de bona amor. Ítem, en Bartomeu Mir, qui paleja l'udit forn del dit Antoni Casas, li deu 14 sous, los quals, per ella, ha hauts i rebuts de diverses persones, los quals li devien aquells per raó de coure l'opà en l'udit forn. Ella dics que devia el discret, en mora, prevera de la vila de Sant Vicenç de Sarrià, del bisbat de Barcelona, un florí per raó e per preu de llenya, lo qual florí vol que li sia dat e pagat. En continent com ella haurà afinat sos darrers dies, si doncs abans que ella morís no li havia ja pagat.
En Guàrdia.
Doctor Albacete, jo ho trobo xocant que una lliberta arribi a tenir un grau de prosperitat com el que sembla que la flaquera aquesta que hem sentit, la flaquera francesca, va arribar a tenir, perquè pràcticament molta gent li deu diners, ell en deu una miqueta, però sí, en fi, sí. Bé.
Una ciutadana normal de l'època,
sí, sí.
No?
Sí. Això era normal. Els lliberts realment prosperaven, no? Perquè potser la vida els havia tractat tan durament que érem especialment espavilats, o van ser, com tots, casos que sí, casos que no.
Va ser això, segon. Hi ha casos que veiem que hi ha aquesta prosperitat, en el cas d'aquesta flaquera. De fet, l'únic deute que ella té és perquè ha rebut materials per poder desenvolupar el seu ofici.
Sí, tampoc és cap cosa d'altre món.
Exacte, vull dir que és un deute logístic, perquè ens entenguem. En canvi, el que sí que és cridaner és que la gent li deu diners no tant perquè li hagi comprat pa i li degui aquest pa, sinó perquè ella ha deixat diners, ha fet préstecs, que és una cosa també molt comuna a l'edat mitjana. L'edat mitjana...
El prestamista.
Exacte, es vivia molt el dia, per tant, aquests petits préstecs...
Exacte, no hi ha estalvis, no és una cosa habitual.
Era molt el dia, llavors, bueno, aquesta lliberta, la Francesca, ha arribat a un nivell normal de vida, no és un cas excepcional tampoc, i per tant pot estar actuant com qualsevol lliure natura. El cas que parlàvem abans de l'esclau del llibert Lluc o del llibert Jordi de Déu no són els majoritaris, aquests així de cridaners, però al final, un cop esdevens llibert, esdevens un ciutadà més de la societat, en funció de la teva traça per prosperar, com qualsevol...
Utilitzant un terme... Les coses et va fatal. Vull dir que això és...
Utilitzant un terme de la documentació, com qualsevol llibre de natura, podràs prosperar més o menys.
Els lliberts se n'anaven? Marxaven de la ciutat o marxaven de Catalunya per intentar retornar als seus països d'origen o més aviat tendien a quedar-se? Perquè, esclar, suposo que la llibertat tampoc els hi devia arribar de jovenets.
Exacte, la llibertat, diguéssim... Com que el procés d'alliberament és l'últim guany del propietari, com a propietari el que fas és explotar els anys de màxima capacitat de treball, sigui per aprofitar-la un mateix o per externalitzar-la. Per tant, arribaven a edats que ara consideraríem que ni molt menys són gent gran, però que pels paràmetres medievals...
Ancians de 40 anys.
Exacte.
Eh? Sí.
Aleshores, en funció també de les seves procedències, els que ho tenien més fàcil i era més factible retornar a les seves societats, els esclaus de confessió musulmana, doncs hi havia de tot, hi havia molts que tornaven i molts que es quedaven. Els esclaus sards també tornaven a la mateixa, en funció dels lligams que havien establert a la ciutat de Barcelona...
I els que, mantenien a Sardenya... O...
De fet, jo he documentat diversos casos d'esclaves, en aquest cas dones sardes, que a través de procuradors estan gestionant el poc patrimoni que tenen a Sardenya. Mm-hmm. En aquest cas es podia parlar si són captius o són esclaus, que és un terme jurídic. Mm-hmm. Al final, una persona propietat d'algú està
acaba
a mercè
sent,
de la persona
sí.
aquesta. Per tant, hi havia la casuística de tot. Evidentment, els esclaus de llocs més llunyans difícilment marxaven, o si marxaven, no era per retornar als seus llocs d'origen, sinó perquè hi havia aquesta mobilitat interna de que una esclava, una dona russa alliberada a Barcelona es podia quedar-se a Barcelona o establir-se a València o establir-se a Mallorca.
Llau força, sí.
Exacte.
A mesura que el sistema econòmic va evolucionant, diguem, cap al mercantilisme, etc., va entrant en decadència aquest període baix medieval de l'esclavitud?
No, en el nostre cas, el que fa malbé el marc, malbé en el sentit econòmic i de gestió d'aquesta mercaderia humana, en el cas de Barcelona, és la Guerra Civil del segle XV, que el que fa afecta...
La de Joan II.
De Joan II contra la Diputació del General.
Els remenses...
Sí, sí, sí. Exacte. Sí, sí, sí. Això és el que destorota tant el mercat d'esclaus com l'economia catalana. València prendrà el relleu i la part mediterrània de la península, Sevilla. Sevilla és un port també d'esclaus que serà el que farà d'annex amb l'esclavitud americana.
Nosaltres som esclaus del temps aquí en aquest programa i, doctor Albacete, ja no ens en queda més. Moltíssimes gràcies per haver vingut al doctor Antoni Albacete, a part del director de l'Arxiu Històric de Protocols de Barcelona, del Col·legi de Notaris. És autor de la tesi Esclavitud i Llibertat a la Mediterrània Occidental, el mercat d'esclaus de la Barcelona medieval, que va publicar recentment Pagès Editors. Moltíssimes gràcies per haver vingut a l'Enguàrdia.
Moltes gràcies a vosaltres.
Josep Maria Soler i Sabater, com ets esclau, has d'estar aquí lligat.
Però fixa't quina cosa tan interessant, no? És a dir, tota aquesta connexió que ens ha dit, la continuïtat històrica, i després tindrà el mercat de Sevilla,
sí.
Cap a Amèrica, no?
Això és l'Enguàrdia.
Direcció i realització, Enric Calpena. Assessorament històric, Josep Maria Soler i Sabater. Guió, Josep Maria Bunyol. Producció, Pilar Razkin. Tècnics, Manel Bernat i Josep Lluís González. Muntatge, Manel Bernat. I amb les veus de Marc Lobato i Albert Cortés.